Catalunya Ràdio comença... Que no surti d'aquí.
Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Que no surti d'aquí.
El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Vinga, passen 7 minuts de la una del migdia. Juliana Canet, molt bon dia.
Bon dia, Roger.
Marta Montaner, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I també saludem, que el tenim ja per trucada, Víctor Navarro, bon dia. Val, estem acabant de trucar, bàsicament perquè aquestes últimes 48 hores, un dels grans noms del futbol mundial ha vingut de visita a Barcelona.
I ha sortit de festa amb una persona que coneixem molt bé.
Exacte, una persona que en aquest programa n'hem parlat més d'una vegada i és un jugador que no se'l relaciona amb el Barça.
No visita la ciutat comtal per qüestions esportives.
No, exacte, ha vingut d'oci i ha vingut des de França, des de París.
I una altra cosa molt curiosa és que la persona amb qui el relacionarem és protagonista del nostre programa moltes vegades, però sempre parlem que és un personatge bastant misteriós, que no sabem gaires coses de la seva vida ni amb qui es relaciona. Fins i tot havíem arribat a parlar que de famosos no acaba de...
Ens explicarà tots els detalls que pugui donar, perquè a vegades sap més coses de les que acaba explicant.
Calla
en Víctor
molt.
Navarro. Víctor, bon dia.
Bon dia, com estem? Salutacions als tres.
Molt bé. Escolta'm, en Víctor Navarro, que és periodista esportiu i que, a més, domina el món nocturn de la ciutat de Barcelona.
Seguiu-lo a Twitter, de veritat.
Ara dèiem que hi ha un jugador de futbol de renom mundial que ha vingut a passar unes quantes hores a la ciutat de Barcelona. Qui és aquest nom? Amb què ha vingut a fer? I tot el que sàpigues.
Bueno, és Kylian Mbappé, que és el nom propi del futbol, perquè és el fitxatge estrella d'aquest mercat d'estiu, segurament tot indica del Real Madrid, perquè té contracte amb el PSG, però acaba el 30 de juny i ell ha dit no renovaré, o sigui, ell no segueix al PSG i ara encara no ha firmat amb el Real Madrid. Doncs ha vingut 48 hores a Barcelona, va aterrar dilluns al migdia Kylian Mbappé i ha vingut a gaudir de la ciutat, els agrada molts jugadors, ha vingut a gaudir de la ciutat, de l'oci, de la restauració que hi ha a Barcelona i ha vingut amb el seu millor amic al vestidor, que és Hakimi, Achraf Hakimi, el lateral, que és exjugador per cert del Real Madrid. Han vingut els dos, és veritat que van venir amb l'exporter del Barça, l'Arnau Tenas, que juga al PSG, però l'Arnau ha fet la seva vida.
Creus que l'Arnau els ha fet una mica allò de llocs on han d'anar, coses que han de veure, llocs on menjar, etc.
A lo millor sí, perquè potser en algun restaurant sí, però aquests ja s'espavilen solets. Pel món de la nit, sobretot, no necessiten cap recomanació. Ja saben on anar i tenen tot organitzat. Això és veritat, que no necessiten cap guia.
I on han anat?
Doncs mira, van estar al carrer Tosset, han anat tant a la Pícara com a la Traviesa, els dos locals que ja estan junts un davant de l'altre, al carrer Tosset, a la zona de discoteques de Barcelona, i un rei a 10 minuts de Catalunya Ràdio caminant, i van estar també a la discoteca Òpium a Barcelona, al port, a la zona de marítima, que és on també estaven ells allotjats, estaven a l'Hotel Arts, i han estat aquí aquests jocs de festa, de restauració, han anat al Botafumeiro, que a vegades hem parlat aquí el que no sortia d'aquí, doncs van anar al Botafumeiro a dinar un dia. La resta no sé on han estat, potser han anat a altres restaurants, al Botafumeiro ho tinc confirmat i han estat.
I en aquesta sortida pel carrer Tosset i de festa, em sona que han coincidit amb algun nom que és bastant conegut, no?, per tots nosaltres.
Clar, ara arriba el moment clau per la Juliana, perquè clar, fins ara el futbol com li dona igual, però ara arriba el moment clau perquè han estat de festa amb el raper, o cantant, el Morat, i també amb la cantant, la gran cantant, Bat Gyal. Han estat amb ella.
Que ja es coneixien o han coincidit?
I jo crec que es coneixerien ja. Jo crec, perquè van estar de festa junts la nit de dilluns, perquè dimarts al matí va marxar a Miami, la Bat Gyal, ja està a Miami, de fet, va marxar a Miami. Entenc que tindrà ja compromisos musicals i de més, i la seva feina, i van coincidir aquella nit, la nit de dilluns, i no sabem res més, però sí que van...
Sí, segur que no sabem res més, si va haver alguna mica de flirteig, o si es van agradar amb algú.
O es van fer molt amics, potser només.
Potser són amics, no sé, tants detalls no tinc, però sé que van estar junts, i les va veure la gent del món de la nit. No hi ha fotografies, perquè en Mbappé hi havia molt hermetisme, però és veritat que avui, aquest migdia, l'hem vist marxant de Barcelona, i l'aeroport, i allà sí que hem tingut la primera imatge d'Mbappé, i única que hi ha a la ciutat. No crec que el del Botafumeiro, el Jesús, que un dia l'heu d'entrevistar, crec que no ha penjat donant-li angules ni peix. Com a
sí, i aixugant-li els morros, com a Mbeca, sí. que allà t'aixuguen els morros, un servei també que ofereixen. Quan van a una discoteca personatges com Mbappé, suposo que avisen a la discoteca i els hi tanquen per ells o els posen en un reservat que no els vegi ningú, perquè m'estranya que no hagin vist fotos d'Mbappé de festa per Barcelona.
Sempre reservats. La gent que tenen al voltant és de confiança, i si hi ha més gent que vol accedir, poden retirar mòbils també perquè no hi hagi fotografies, i sempre reservats. I en aquest cas, per exemple, que era la nit de dilluns i dimarts, en alguns locals de Barcelona fins i tot tancats per ells, perquè és veritat que no obren habitualment aquests locals, i estaven tancats per ells perquè gaudissin i ja està, no s'haguessin de preocupar de res més, i privacitat màxima, que és el que busquen, perquè han tingut res. Ara, aquesta tarda, entrenen al Paris Saint-Germain, a les 5 de la tarda amb Luis Enrique, i han tingut això, dos dies de descans, i han aprofitat els dos dies sense que ningú els molesti. Mm-hmm.
El tema de retirar mòbils em sembla salvatge, eh? Vull dir, entenc que hi ha com una espècie de guardaespatlles que diu, no, tu si vols anar aquí, dona'm el teu mòbil i després, no, te'l torno.
I això només passa quan vols amagar alguna cosa, eh? Jo crec que va més enllà de la privacitat dels futbolistes que volen sortir de festa tranquils. És que amagues alguna cosa.
Potser, no ho sé, tant no arriben, bueno, però sí, els fan això a vegades, i a vegades a les discoteques també, quan van esportistes coneguts o cantants, el que fan, si veuen algun mòbil, et senyalen amb un puntero láser d'aquests verds, aquests que tenen molta distància, i senyalen el mòbil ràpidament perquè no puguis fer cap fotografia ni res. De fet, ahir quan van sortir de la Traviesa, els escortes, ara us passaré el vídeo per privat, van fer-nos un llampec amb les llanternes que tenien, van fer pampallugues allà, perquè no pogués, perquè el vídeo no es veiés com sortia Kylian Mbappé ni a Kraft del local.
Wow.
Que ens van fer això i no es veu a la imatge.
Ja sé que no ens ho explicaràs, però un dia m'encantaria saber com t'ho fas tu per aconseguir aquestes informacions i ser allà quan passen les coses.
No, Víctor, quants bessons tens? Exacte. És que de veritat, jo no puc entendre. Estàs a tot arreu, correcte. Omnipresent.
Fill únic. I les millors fonts són la gent més normal del món. Qui més tant, no cal anar al cap de no sé què, o al president, o el que sigui. No. Clar. Les millors fonts sempre són la gent, com la persona que tingueu a la seguretat a la porta, a Catalunya Ràdio, doncs gent així, gent normal corrent, que mai imaginaries, però que saben tot.
Doncs molt interessant, una vegada més, el que ens explica en Víctor. Res, ens veiem aviat aquí al programa. Merci, Víctor.
Ens veiem aviat, i van estar als cars, també van fer, vull dir, un oci també bo, que és anar als cars, van anar...
I fa molt per en Roger, també, eh?
Van anar a fer cars, a un circuit de cars...
A mitja hora de Barcelona, el que no sé quin. Hi han dos així molt coneguts. Van anar ahir per la tarda a jugar als cars. Bueno, mira,
em sembla d'una hortera, que t'ho juro.
Escolta'm
un moment.
Deu, tenim una pista de cars, i a més, molt reconeguda. Tenim aquest punt de quinquis, que ens funciona. I ojo, perquè podria ser aquest, eh? On van anar, Víctor?
Potser sí, és una molt coneguda, que sé que han anat jugadors del Barça i tal també, vull dir que és molt coneguda, sí, o sigui que ha de ser aquesta.
Com us
sí,
funciona, no sé, tios, un humor amarillo, un cars d'aquests, Déu-n'hi-do.
És molt quinqui, una mica de cars, una mica de Botafumeiro, batguil a una festa i cap a París.
Víctor, ja tinc el vídeo que has dit que ens enviaries. És un vídeo que s'ha de mantenir en privat o no?
Bueno, jo crec... Aquest vídeo va... Jo crec que algun... Si podeu fer el que vulgueu amb el vídeo.
Perquè...
No,
es veu realment que hi ha els porters i que amb les llanternes van apuntant a la càmera d'en Víctor perquè no puguin gravar res, i realment es dificulta la imatge.
Sí.
Molt bé. Doncs, Víctor, moltes gràcies, una vegada més. Cuida't molt.
Bueno, un petó als tres, que vagi molt bé.
Molt bé. Una abraçada. Puedo estar con todo el mundo, no, 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 no. Un quart de dues del migdia tenim també novetats de Sebastián Yatra, el cantant i exparella d'Aitana, que ha estat convidat del podcast A Soles amb Vicky Martín Berrocal, i ha parlat de la seva vida privada.
I llavors, tot el que estigui mínimament relacionat amb la nostra Aitana sempre serà del nostre interès.
Home, clar.
Això funciona així. La veritat és que el Sebastián està força xerraire en aquesta conversa. Jo és la vegada que més estona l'he sentit parlar, perquè també una altra persona que és força hermètica amb aquestes coses, no?
Però la Vicky Martín apreta molt, eh? I en aquest podcast aconsegueix que molts famosos expliquin coses íntimes.
És veritat. Doncs mira, li reconeixem el mèrit. Se'l nota còmode, s'asseu a la butaca del sofà agafant-se els peus. Vull dir que això ja em sembla un senyal de comoditat absoluta, com si estigués a casa seva, i ens obre el cor. Per exemple, confirma, jo crec que per primera vegada, que l'Aitana va ser la seva nòvia i que en va estar enamorat.
Però d'enamorar-me dos veces.
Dos veces.
Sí, mis dos novias. que, bueno, que, sí, no, que Santini novies. I Aitana, sí.
Ah. Bé, per mi notícia, titular.
Sí, però tant de rotllo. És a dir, tu no pots estar un any fotent la turra, dient que no parles de la teva vida privada i després no fent aquests titulars. Ara ja sí. O sigui, per bueno, mi has de tenir... Has
o és mèrit de la Vicky, no? De l'entrevistadora, o potser ha decidit que canvia d'opinió i vol que es parli més d'ell perquè potser no està a les llistes musicals, m'entens o no?
Ah,
o sigui, ell ho va reconèixer en aquesta conversa, que és veritat que ara no està en els 50 primers de les llistes musicals d'arreu del món.
Creus que potser està una mica estudiat i controlat aquest missatge?
Potser sí, potser ha vist que és millor que se'n parli d'ell també, clar, pel que fa a la seva vida privada. Més teca, l'entrevistadora li pregunta que què ha de tenir una dona per enamorarlo.
Creo que lo primero es que tiene que haber una atracción física.
Fundamental.
Es que si no la... O sea, eso es como la base para una atracción física y química.
Claro.
Y sobre eso con... Ya después de eso digo, ¿es buena persona o no? Pero no me ha pasado todavía que yo diga, uy, esta persona es súper buena persona y me encanta y después me termina gustando también en lo físico. Me puede pasar.
Li ha d'entrar per la vista. Això és el que et diu, bàsicament.
Sí, 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 que ho ha.
Que no li ha passat al revés, allò de coincidir amb algú, oi, que bona persona que és, i s'acaba enamorant. No, sempre ha d'entrar per la vista. No el jutjarem, tampoc.
No, és el primer que es veu, també és veritat.
És veritat, moltes vegades. A veure, tots ens ha passat. Vull dir, a tots ens funciona una mica el mateix, eh?
Que sí, que sí. El que passa que a mi em provoca rebuig el Sebastián, no sé per què.
Ah, doncs potser ara entendrem per què, perquè déu-n'hi-do amb l'últim titular que portem. El que han aprofitat molts diaris per pescar clics les últimes hores. En Sebastián Yatra. ¿Es una pareja infidel?
Yo siempre he sido fiel, pero por naturaleza, no sé, porque es que no he tenido... He tenido relaciones, hasta mi máximo de relaciones ha sido un año, pero me pasa que
¿es tu
ya,
tope?
Sí,
ah,
mi
claro,
tope.
En un año no pero, se puede ser infiel.
Pero me pasa, claro, pero me pasa que, digo, parce, si yo tuviese una relación mucho más tiempo, no sé cómo lo puedo aguantar, porque es que me daría ganas de ser infiel, me daría ganas, aunque esté enamorado de alguien, me daría ganas de estar con alguien más.
Sí.
Entonces, ¿cómo hago en una relación a largo plazo? Y dices, parce, no salgo de fiesta, porque si salgo de fiesta, eso significa que me va a gustar a alguien.
No es para cultivar, está bien.
No, és que és el testimoni d'algú que no es pot controlar.
No es pot controlar.
Però mira, almenys t'avisa, no?, d'alguna manera.
És un avís, jo per així, però és un avís per navegants per totes les possibles futures parelles de Sebastián Yatra. Aclara't que no duraràs més d'un any, almenys en una relació uniamorosa.
Exacte, deixa bastant clar que potser el seu format ideal per una relació és la relació oberta.
Sí.
S'hi hauria de llançar perquè ja es veu que amb l'altre no farem per res.
No, ho passa
I
malament.
I clar, moltes persones han sobreentès llavors que ho van deixar amb l'Aitana perquè aquest noi necessitava sortir de festa i follar-se, tia.
Clar, el tema és que ell diu que sempre...
Així,
no,
sí,
ell diu que sempre ha estat fidel. Però és veritat que potser s'anava fixant amb altres persones i que l'Aitana ja en va tenir prou.
Et diré una cosa. Ja va ser molt raro quan el Sebastián va sortir a dir que ho havien deixat. Perquè després de tot l'any, ignorant els periodistes, que és el que feien quan els agafaven a l'aeroport, etc., que fes una declaració com la que va fer, dient si estamos felices y solteros, és de voler deixar molt clar
volia
que està
net,
solter.
Volia fer net i anunciar la solteria.
I encara segueix solter, almenys pel que s'entén d'aquesta conversa, que ara està centrat en ell mateix, en fer molta música, i soltaret, soltaret.
I a lligar-se a ties quan surt de festa.
I a sortir de festa i tenir llibertat, segons ell.
Que em sembla bé, cadascú, mira. Com a mínim es coneix ell mateix.
Ah, no, sí. Endavant.
Atenció, Roger.
Què passa?
No, és que estic nerviosa. Estic nerviosa, és que m'he distret amb el tema del Sebastián. Però hem de parlar d'una cosa importantíssima.
Que ben peio.
Sí, sembla que comenci el búnquer o que Protecció Civil estigui fent proves aquestes amb altaveus.
Dua Lipa. Miss Lipa.
Sí.
Miss Lipa, després de tant de rotllo amb lo de voler
moment,
deixar...
Un moment, podem treure la sirena?
Espera que explico això.
Però,
després de tant de rotllo amb lo de voler deixar d'entrenar els homes, no?, de lo pesats que són, que tots els... que no et venen ensenyats de casa, no?, el que explicàvem l'altre dia parlant del seu últim single, Training Man, va resultar...
No cridis, que amb la sirena ja en tinc prou, també.
Que té nòvio! No és la referent de la solteria... que moltes necessitaven.
Ara picant.
Ai.
És una noia enamorada.
La de soroll que has fet per explicar això...
No, és que ella fa això.
Oh. Sí, no.
A mi m'agrada que ho facis.
Escolta, però és que és una notícia importantíssima,
no,
però
no,
per obrir el Telenotícies, eh?
S'ha desmuntat tota la teoria que vam construir al voltant de la solteria de Dua Lipa, que ara havia d'estar centrada en ella mateixa, no? Retrobar-se.
Ho ha passat pel forro.
I no la culpem.
No.
De vegades passa.
No som ningú per culpar-la.
No, ningú.
Qui és
ell? Jo personalment tampoc necessitava que fos la meva referent en solteria, i ja em va bé que tingui nòvio, vull dir que no em molesta. Ell
ell?
Aviam.
Ell és en Callum Turner, actor i model anglès de 34 anys, amb qui va començar fa poc més d'un mes, res, això?
No, sí, això és molt recent.
Molt recent. El que passa és que ja ho han volgut fer públic d'alguna manera, perquè van anar junts a la gala dels Premis BAFTA i ens van regalar el primer posat oficial junts dins d'un cotxe. És veritat que no van passar plegats per la catifa vermella, que ja diu molt també de les intencions que tenen, com de dir. Deixem una mica de marge, perquè això fa un mes que ha començat i hem de...
Però és que ja no és ni un rotllo, això és un nòvio.
No, té un nòvio. I recordo que l'any que fa un any ens presentaven una altra catifa vermella en Romain Gabres, aquell tio de 41 anys
Que
és director de cinema greco-francès, que és el seu últim exnòvio, que no han arribat a l'any tampoc. Aquest és com el Sebastián Yatra.
Escolta'm, igual s'han de conèixer.
Home, perquè realment algú passa aquí, eh?
Sí.
Bueno, vull dir que potser no li interessa i ja està, però...
Potser també el van decebent els homes, eh? Vull dir,
estic mirant com aquesta foto.
La cançó, però ara torna a estar il·lusionada.
Aquesta foto ja dintre d'aquestes furgonetes de vidres tintats i les... Bueno, que tot forrat de pell... Molt poc natural. Jo crec que algú els ha dit, feu veure que parleu...
Semblen de la monarquia britànica,
exacte,
potser que et direm.
Està molt preparada aquesta foto.
Per això he dit que era un posat, eh?
Sí,
i no un robat.
Però
sí.
Vull dir...
No és una foto feta expressament. És la primera foto com a parella conscientment. No és una foto de paparazzi ni...
I llavors, per mi, deuen portar més d'un mes. Si no, no et fas aquesta foto tan seriosa.
Clar,
és el que m'estranya. Però clar, tampoc podem dur molt més temps, perquè en realitat no fa tant que vam anunciar que ho havien deixat amb aquell
Això o és l'home de la seva vida i es casaran i tindran fills.
A vegades passa que coneixes algú i tot el teu món trontolla.
No,
però no m'ha passat.
A mi sí.
A mi també.
Apa.
No, escolta'm una cosa. Sí que és veritat que jo la Dua Lipa la veig molt enamoradissa. Molt d'il·lusionar-se. Molt de pensar que el noi que li declara el seu amor acaba sent realment l'home de la seva vida i clar... Així va passant, eh? Que anem a 3 nòvios l'any.
Bé, veurem a veure quan dura. Esperem que molt de temps i que...
O no,
que sigui feliç. No ho sé. He vist
perquè
molt
encara,
Disney,
encara
també,
vivim, però... exacte, amb el mite de l'amor romàntic. Juliana, som gent dels 90, eh?
Bueno, doncs deixa'm dir que jo, si no han d'estar bé, prefereixo que durin 3 mesos i s'ho passin fantàstic i estiguin bé.
Que ho cremin
però
tot, apa.
Que si no ha de durar molt de temps, tampoc...
Que duri el que hagi de durar i que tothom sigui feliç.
Que tampoc no ens escolta la Dua Lipa, no?
Sí, escolta, tu què saps si Miss Lipa està a casa
Calmem-nos, perquè ara sí que hem de parlar d'una de les grans històries d'amor que ha viscut aquest país i nosaltres no ho sabíem.
Sí, d'amor.
Yo no tengo enemigos, yo tengo competidores que además me ayudan a hacerlo mejor. Pero yo no tengo enemigos, por favor, ¿por qué? A ver, hay gente que nos dedicamos a lo mismo.
Aquesta és la veu d'Enrique Tomás, que va anar dissabte al Col·lapse a TV3 amb en Ricard Ostrell i va parlar del seu negoci, de les botigues de pernil, que vaja, que porten el seu nom, les botigues Enrique Tomás.
Sí.
Hola, Pau Esparc, bon dia. És que et veia fa tanta estona aquí a l'estudi que...
Bé. Donaves per fet que ja estava parlant.
Llavors, escolta'm, explica'ns tot el que hi ha al voltant del negoci, també una història d'amor que...
Clar.
Hem de comentar.
És que us he de dir que en aquesta entrevista de dissabte no se li va preguntar per la vida familiar i personal quan hi ha una història al darrere que implica més gent força coneguda.
Top 3 millors trames de Catalunya.
Et diré una cosa. Top 1. Si jo puc considerar que tinc un màster en alguna cosa, és aquesta història.
Això és un argument que aniria perfecte pel serial del migdia de TV3.
No, pell de gallina.
Perquè podries anar fent i anar fent.
Per TV3
fent,
i per Netflix també,
i per Netflix,
eh?
Però ja que... Sí.
És veritat que aquí hi ha un docu-reality, eh? Que vagin apuntant.
Molt bé, a veure, Pau, explica'ns.
Comencem per la part empresarial, que és per la que s'ha fet conegut Enrique Tomás. Estem parlant que és algú que el 2023 preveia facturar uns 180 milions d'euros, el que passa que és un any que encara no està tancat. El 2022 va arribar... 107 milions. Tot... Són molts diners.
No, i té molt de mèrit, perquè tot això a través d'aquestes botiguetes d'Enrique Tomás que podeu trobar per tot arreu, on fan entrepans dolentíssims.
Espera, un moment.
És una vergonya.
Un moment.
Jo, Juliana Canet, penso, no ho dic en nom de Catalunya Ràdio, jo, Juliana Canet...
Ha pres la lliçó, la Juliana, encara que ens pensem que no.
Que els entrepans d'Enrique Tomás són un desastre.
N'has menjat molts?
Lo suficient.
No, dir, no és només ganes. Un, perquè menjar-ne un i dir que és dolent, pot ser que hagi sortit
aquell. Jo vaig tenir mala sort, també, una vegada només.
Ah, vale, mira, ja som un 50% d'aquest estudi. Molt millor en els Andreus.
Tot i així, li va bé, perquè facturar més de 100 milions d'euros venint entre pans de pernil.
És català,
ell,
eh? És de Badalona, nascut a aquesta ciutat, i ara mateix té unes 150 botigues a tot el món, que són establiments, això, on venen pernil, també alguns més enfocats com a restaurants. Gairebé totes són seves, algunes amb socis col·laboradors, i molt poques amb franquícies, perquè diu que havia tingut problemes amb franquícies. Potser el local on vas anar, Juliana, era una franquícia que ara ja està intentant...
Segueix obert.
M'apunta l'Aina, que hi ha una nova branca del negoci d'Enrique Tomás. Tomàs, que són màquines expenedores d'entrepans de pernil Enrique Tomàs.
Perdó, però ja es veu que això no pot sortir bé.
No dic el que...
Jo vull tastar-los, a veure què tal el pa, si queda xiclet o no. Perquè, mira, Marta, ho direm. No, jo no vull dir res, jo no vull.
I l'entrepans l'hem menjat la Marta i jo juntes.
Va, ja està, ja està, ja s'ha dit.
Bueno, puc tornar... Puc
no, ja s'ha dit, ja s'ha dit.
El
que no et va agradar l'entrepà.
El pa és com menjar-se la sola d'una sabata
doncs ja
del Bershka d'aquestes de plataforma
para
de plàstic.
Micro, para el micro. A veure, Pau, sisplau, mira. Avancem. A 150 botigues a tot el món venent pernil.
Sí, i a més diu que vol arribar als 1.000 milions de facturació el 2030, a l'espera de si va pujant els propis anys. A Col·lapse va explicar que una de les noves línies de negoci té a veure amb Messi.
El fin de mes estoy en Miami, y evidentemente, pues bueno, tengo muy buena relación con Jordi Alba, entre otros, ¿de acuerdo? Y estamos hablando de hacer cosas allí, y voy con la intención de meterme en el Inter de Miami a vender bocadillos, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Esa sería la pregunta.
L'Inter Miami, on juga Messi, també Jordi Alba.
Té sentit perquè deuen trobar a faltar el pernil.
Clar. Aquesta gent. Amb qui està enfadat?
Exfutbolistes del Barça, tots.
Amb tu, segurament, pel que estàs dient. Amb tu s'enfadarà l'Enrique.
Ai, Enrique, em sap greu, és una opinió personal. No pot agradar a tothom.
Que només has tingut mala sort, Juliana. Li has de donar una segona oportunitat.
A mi m'agraden més els Andreu, mira.
Enrique Tomàs ha aconseguit guanyar molts diners, encara que assegura que intenta estalviar sempre que pot, però el fet de facturar milions li ha permès tenir un avió.
Yo tengo una pasión que es volar. De acuerdo, yo tengo un avión pequeñito, un Vision, un SR-22. Es probablemente el avión más barato de operar de su categoría, pero cuando voy a Madrid no voy en mi avión. Normalmente es cuando voy a Salamanca, Madrid, entonces sí que lo utilizo.
La nova Taylor Swift, sí.
Sí, bé, s'ho pot permetre i és algú que se sap relacionar amb la gent perquè fa pocs mesos el va rebre el Papa Francesc i a Col·lapse va explicar que David Bisbal li va demanar de tornar-hi.
De hecho, David Bisbal me ha dicho, oye, y no podemos repetirlo porque él no vino, estaba de gira.
David, digo, ya lo veo allá, el David. ¿Cómo están las máquinas? No. No. Allá va Jamón.
Sí. Per mi massa, eh? Ai, avui no m'està bé res. Però mira, m'ha semblat que estava molt deixat anar.
Ah, era l'Ostrell el que ha fet la imitació d'en Bisbal.
Que però és que l'Ostrell era imitador, eh? Que no, no recordeu,
sí,
això.
Imita bastant bé l'Ostrell.
Encara en fa alguna.
Sí.
I això, doncs, Papa Francesc, Bisbal, que en el cas de Bisbal la relació amb Enrique Tomàs és perquè ell, el cantant, ha protagonitzat les campanyes de publicitat de les botigues de pernil. I ja entrant en el terreny més personal, Enrique Tomàs és el petit d'una família amb molts germans.
Sí, a ver, mira, yo soy el menor de 11 hermanos. Y por tanto, claro, mis padres eran bastante mayores. Yo nací en el 66, mis padres de Orihuela, Alicante, vinieron a Barcelona, tuvieron 11 hijos. ¿Y qué pasa? Que ya, lógicamente, eran muy mayores. Y yo me pude emancipar con 16 años porque realmente ellos ya estaban muy mayores.
Nascut això, el 1966 a Badalona, ara té o farà 58 anys, i el 1987, amb 21 anys, va tenir una filla que es diu Núria Tomàs.
Ara comença la teca, nois i noies. Tota la història del
pernil està aquí.
Tot era per arribar aquí.
Doncs la Núria ha fet d'actriu i, segons el seu perfil d'Instagram, gestiona una empresa de comunicació i màrqueting que porta precisament les campanyes d'Enrique Tomàs. També està implicada amb el negoci del seu pare i amb una marca de roba. I sentimentalment, la Núria Tomàs se la coneix per haver estat parella de l'exfutbolista del Barça, Gerard Piqué.
Primera nòvia oficial del Gerard quan era una neta al Barça.
I l'anterior a Shakira, és així.
Sí, va ser una relació, he vist, d'una mica més d'un any. A més, va ser oficial, es van publicar fotos i després va ser exacte quan Piqué va començar amb Shakira. Però us he de dir que a ella, a la Núria Tomàs, no li agrada gens que li preguntin per Piqué. Fa just un any es queixava que encara li traïssin aquest tema quan fa més d'una dècada que aquesta relació es va acabar.
Bueno, hace tantos años que me resulta increíble, ¿no? Después de tantos años que sigan nombrándome por ese tema, pero bueno, lo asumo, cuando estás con una persona pública, pues es lo que hay, y ya está, mientras una tenga claro dónde está su camino y en qué quiere entrar y en qué no.
És que ha de ser pesat. Vull dir, és una mica bèstia, realment. Però clar, si la tens allà, què fas?
Sí.
Em preguntes sobre la nova cançó de Shakira amb Bizarrap, és així.
Correcte.
És que és l'únic que pots fer, no li preguntaràs per als entrepans, clar.
Sí, ella ho intenta esquivar, i a part de la filla, l'altre vincle conegut de la vida personal d'Enrique Tomàs és la seva dona, Elisabet Álvarez, que durant el cap de setmana, mentre el seu home era a Col·lapse, ella va anar a Operación Triunfo.
Os presento a Eli Álvarez, Elisabet Álvarez. Ella és la jefaza de Inauda.
Muy bien.
El centro de referencia de estética en Barcelona.
Clar, i va anar com a això, responsable de In-Out,
sí,
que és un centre de...
Mira, Botafumeiro i In-Out, els dos punts de referència de Barcelona dels famosos. És així, és la clínica estètica de les famoses.
Per allà hi desfilen Aitana cada vegada que ve per aquí, Bat Guial, també és el seu centre de referència, Paul... No, la Paula Gono crec que no anava allà. Però hi ha molta altra famosa, molta influencer, totes, la Dulceida també.
Jugadors del Barça, també.
I que hi fan tractaments, anava a dir invasius, sí, invasius.
No, fan de tot, sentit... fan de tot, no, des d'una neteja. Jo hi he anat. No sé si es pot dir
la
això.
La Marta és clienta.
Jo vaig voler fer periodisme d'investigació i vaig dir, jo clar vull veure què tal és això. I vaig anar.
És una clínica. Fa olor de clínica.
No, fa olor de centre estètic.
I et dona, digues el que et dona.
No em van donar cava, Juliana. Em van preguntar si volia cafè. Et tracten una mica així, força bé.
Bueno, clar.
No, com
home,
si
clar
fossis famosa directament. Em vaig fer una neteja facial. Per tant, no tot el que et fan és injectar-te àcid hialurònic o botox.
Tot i que és la seva especialitat.
Fan de tot.
Ells es venen com centre de bellesa i de tractaments estètics, però juguen com les dues cartes i diuen que són el local més gran d'aquest tipus a l'estat espanyol, el que tenen situat a l'Avinguda Diagonal,
sí,
a Barcelona.
Sí.
I això, amb clients famosos, Elisabet Álvarez té 34 anys, és del 1989, Enrique Tomàs recordem que és del 1966, per tant es porten 23 anys de diferència.
Explica, explica.
I ella mateixa ho ha explicat, aquesta diferència d'edat, i que així va ser una mica com va començar la seva relació, perquè els dos són de Badalona, es coneixien de feia molt, sempre havien tingut una connexió forta, però ella mai s'havia plantejat res per aquesta diferència d'edat.
I la Núria, la filla de l'Enrique Tomàs, quina edat tenia?
És del 1987.
És dos anys més gran la filla...
Que la dona.
Que la dona.
Val, no, només, jo només faig Gelmar.
No, no.
Sí, el 2014 finalment és quan comença la seva relació de parella, després que ella hagués passat per un moment difícil i els dos haguessin coincidit a l'entrega d'uns premis, tot i que cinc anys abans, el 2009, quan ella, l'Elisabet, tenia 19 anys, Enrique Tomàs li havia enviat un missatge per Facebook en què li deia que tenia moltes ganes de tornar-la a veure i de prendre un cafè, dinar o sopar o casar-se.
Que tot això ho sabem perquè
l'Elisabet ho penja...
L'Elisabet ho ha anat explicant sempre la seva història d'amor.
A veure, vull hem dir que de confessar que això d'avui és una mica cafè per amo i cafeteros, perquè nosaltres estem, ens encanta l'Elisabet i estem enganxats a aquesta trama, i quan es van casar per nosaltres va ser un gran moment perquè ella va fer molts instastories explicant la història d'amor per ells d'amor, però que tu la veus des de fora i fa posar els pèls de punta, perquè el missatge que li envia ell, 24 anys més gran que ella...
Clar,
quan ella en té 19, diu, siento haberme marchado así, te aseguro que me supo fatal, pues tenía unas ganas de verte increíbles. Me encantaría volver a verte. Tomamos café, comemos, cenamos, nos casamos tú misma, dime cuándo y dónde.
És salvatge.
Un beso. I es queda salvatge.
Això després de coincidir ells dos...
En uns premis.
Quan ella tenia 19 anys i ell calcula 24 més.
Sí. Bueno,
no sé, a mi m'impacta.
No, per i a part mi... que va ser un casament que en el seu dia, sí que és veritat que nosaltres internament
va
vam seguir,
moltíssim,
però que hi havia moltes cares conegudes de la política, de la...
I Lola en va fer un recull també, la revista, imagina't.
Estan superben connectats, aquesta gent, ja ho
gent de la política, també.
Molts mitjans ho van convertir, es van casar el 2022, abans havien tingut un fill en comú, que va néixer el 2017, i va ser una celebració, aquest casament, on hi havia, per dir alguns noms, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, la presentadora d'Eufòria, Marta Torné, Bat Guial, les influencers Dulceida i Alba Pol, que aleshores estaven separades, ara tornen a ser parella, i per tant això, gent molt coneguda, que es generava el dubte també de si eren, doncs, per la relació amb ell, per les botigues Enrique Tomàs,
o per ella,
o per ella,
de la clínica,
els tractaments estètics i el centre de bellesa.
Totes aquestes últimes que hem dit, Bat Guial, Marta Torné, Dulceida, Alba Paul, és 100% pel centre d'estètica.
Sí.
I que ho publiquen, no?
No, clar,
vull dir que fan,
sí,
són acords com comercials.
Però tu creus que era un acord comercial, el fet d'anar a aquesta boda, o senzillament són amigues de veritat i les va convidar de manera més genuïna?
A vegades també els casaments convida gent que coneixes per la teva relació professional, vull dir que no tens per què ser molt amics.
I era un casament multitudinari, una mica a escola Laura Escanes Risto Mejide, que també van convidar tota la gent que el Risto havia entrevistat a la vida. Hi havia 500 convidats, doncs era una mica això.
I jo diria que al final es busca impulsar una mica també el teu negoci i que es difongui la imatge, i que va ser el que va fer també ara fa 4 dies a OT, quan va començar amb una xerrada als finalistes sobre la seva pell.
Aquí es que se mezcla estrés, nervios, maquillaje a tope, por eso el cuidado de la piel es importante, porque al final va a hacer que os veáis y que os sintáis mejor, sin obsesionarse, porque también caemos mucho en además compararnos con imágenes de redes sociales que quieras o no, pues llevan filtros, o con imágenes que están retocadas.
Us va grinyolar una mica la visita de una clínica estètica a l'acadèmia?
A mi sí,
a mi també.
Però perquè nosaltres som gent que el tema de la cirurgia... Bueno, a mi em sembla que és molt més delicat de com ho tractem. Vull dir que ho tractem amb una superficialitat que no...
Com a societat o nosaltres?
Com a societat i nosaltres, en general, tothom ho fa. Vull dir que és com si fos una cosa sense importància, com si fos posar-te un gloss un matí, i no és això.
Perquè està normalitzadíssim ja.
I que ja es veu que ella anava a fer també una mica de recaptació, de dir a veure qui després vindrà in out.
Anava a fitxar.
Anava a fitxar.
I per mi el problema és, a més, quan ja vens a dir, bé, clar, les imatges que tenim de la pell, però és que tu contribueixes a que es mostrin aquestes imatges tan perfectes i que no són reals, i a sobre els van fer uns tractaments a OT.
La parte más guay es que después las chicas de Naut han montado aquí al lado todas una pequeña cabina para que os hagan unos tratamientos faciales, unos masajes y que estéis increíbles para el lunes.
Clar, jo no sé si aquesta acció és pagada pel centre...
És bona, aquesta.
O és un intercanvi que no acabo d'entendre, perquè és veritat que no es para de repetir la marca i sembla com aquells iogurts que estaven anunciant tot el dia a l'acadèmia. Jo no sé què ha tret cadascú d'aquesta visita de l'Elisabeth Inaut.
Jo, que
no
hagi pagat, ja pago, eh?
Ella ha pagat ja per poder anar allà a fer la promoció, no?
Bueno, és que tot és... És a dir, en una edició com aquesta, que podies comprar fins i tot les tasses, que sabies exactament quina llet bevien, quins cereals menjaven, tot és de pago.
Però espera't una cosa, ara hem posat les imatges, no diu publicitat en lloc, no? Perquè si això fos publicitat,
no
està pagat...
No ho diu mai enlloc,
s'ha de dir, això?
Quan és Amazon, també?
Al directe no ho
diu. Quan és Prime Video?
Està legislat a la tele.
Clar, això és
Prime
Video.
Potser en una plataforma, no?
És que jo crec que aquí entrem també en el terreny dels influencers. Ara mateix no hi ha cap regulació específica. I aquí a les plataformes obren també un nou debat que s'ha d'abordar i regular.
I que si no haurien d'estar avisant de públic tot el rato, OT, perquè és el que et dic, que és que tot
no
està...
Tot,
el mòbil,
el menjar, tot era de promo.
Teniu raó. Doncs, molt bé, van tallar llavors un carrito d'entrepans de pernil?
No, aquí no hi va haver allò, fusió d'empreses, però sí que us he de dir que he mirat qui és propietari d'Inaut i l'Elisabeth Álvarez surt com a administradora de l'empresa, juntament amb Enrique Tomás, que té el càrrec d'apoderat, i de fet Inaut es va crear el 2017, per tant, quan ja estaven junts i portaven... uns anys de relació.
I tenien el nen ja.
Aquell mateix any tots ho van fer.
Projecte compartit, no? De l'aparell.
Sí. Ell no és la cara visible, però sí que està al darrere.
Econòmicament, correcte.
Molt bé, molt interessant tota aquesta història familiar, negocis, de tot, De tot. Pau Espar, moltes gràcies.
Que vagi molt
bé. Laura Grau, molt bon dia.
Molt bon dia.
Ara farem una pausa i a la tornada...
Pues ha sido un poco...
Un poco que no hemos dormido casi.
Revuelta.
Un poco padre me tocó a mí.
De qui són aquestes veus?
Això són en Lucas, en Juanjo i en Martín parlant de la festassa que es van marcar després de la gala final, on hi ha aquí uns somriures més sospitosos de la que es devia liar en aquesta festa, que no ens van deixar preguntar més, però vaja, que aquí es confirmen coses, ja t'ho dic.
Doncs va, de seguida també amb en Marc Andreu tots els detalls de la festa postgala final d'Operació Triunfo i també la veu d'alguns dels protagonistes que ahir la Laura va poder parlar amb ells.
Que no surti d'aquí amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí. Que como agua de mar somos la ola que suena
el xoca.
Un minut i tres quarts de dues del migdia, perdoneu, és l'himne d'Operació Triunfo 2023. És un himne que arrenca passions, pel que estic veient, que tothom ja se sap i que vaig enrere.
I és un himne en totes les lletres de la paraula.
És un tebazo, això. El 20 miralles aquí
es va lluir. Us agrada més que el caminar...
Sí,
que el...
Camina.
Camina. I l'altra quina era?
Somos l'última per mi, bueno, del top 3.
Home, somos la tuya perdida. Perdona, era un hit també.
Però totes camina més bona. I aquesta més.
Aquesta emociona més, li noto més veritat.
Marc Andreu, bon dia.
I bona hora, Pandora.
Ara estàvem parlant d'un tema que familiarment no sé com l'heu viscut una mica a casa, no? Perquè s'ha parlat molt d'Enrique Tomás que va anar al col·lapse.
Sí.
Es dediquen als pernils. A casa teva sou els Andreu, us dediqueu també als pernils.
Però amb
teniu relació com
nivells, eh?
Barça-Espanyol?
Sí, concretament vosaltres més nivells.
Una miqueta?
Es coneixen, sé que es coneixen.
Sí,
sí, perquè clar, al final vivim a Catalunya tots i es relacionen al final molts empresaris, diguéssim.
I es parla d'Enrique Tomàs, a vegades a casa, que dius, mira, ens han fet la màquina expenedora, potser hauríem de contraatacar.
No tant així, és que són nivells molt diferents. Un és més a nivell espanyol i l'altre és més aquí, reduït.
I sobretot amb el tema de la qualitat.
I també, ells
has
també
provat
moltes...
l'Andreu?
Boníssim. Mira, he provat Andreu, que és exquisit tot, perquè a més, perdona, però estem fent aquí un public reportatge.
Sí, i a part no ets objectiva perquè, hòstia, tens una amistat amb aquest tio.
Et pots tapar una amanida i també te la disfrutes.
Clar, jo el que recomano és que la gent vagi als dos llocs, ho tasti, i després que decideixi què li agrada
molt bé,
més.
Doncs, no? Exacte. Proveu i ens direu. Per mi, a la part, tornem a la gala final d'Operació Triunfo, a la festa que es va fer després d'aquesta gala, perquè ahir ens faltava temps, i tu tens detalls de com va anar aquesta festa.
Bé, a 1:15 es va acabar el programa, més o menys, llavors què va passar? Va marxar tothom, tot el públic del plató, i van anar al plató del costat a fer la festa. Però què va passar?
Joder!
Ai, ai.
Tensió extrema, eh?
Sí, es van liar a patacades.
Suzet, la primera expulsada, sí. I la nòvia de Lucas es van barallar.
Marc Andreu, no digues.
Això és el que diuen a Twitter.
A Twitter hi havia tuits amb 5.000 likes que deien que afirmaven que aquestes dues persones s'havien barallat.
Sí, perquè també deien, seguiu-me i us passaré el vídeo de com es baralla.
Sí, exacte.
D'aquí una hora. I hi havia 5 tuits així de cada hora.
S'estava
no
dient molta cosa. En principi, per què s'haurien barallat?
Per un problema al sortir de la gala i tal, en plan un conflicte. No se sap ben bé quin, perquè clar, no hi havia molts detalls d'això.
I per què és mentida?
Correcte, fets o fakes? És mentida. No va passar, no
podem,
va passar res.
Podem desmentir, aquesta
informació? No, es van barallar la Suzet. Exacte. I la nòvia de Lucas.
I ho han explicat molt per xarxes, gent que ja estava per allà, que no es van barallar i no va passar res.
Molt
realment bé. Va ser una festa una mica fluixota, perquè al final era com de final de festa, acabava a les 3, recordem que no tenia molta estona per estar allà ballant.
Ah, una hora trenta de festa i ja està, eh?
Sí, 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 perquè clar, recordem que l'endemà tenien una mica de roda de premsa.
I amb els pares allà, les nòvies. A mi el meu somni era veure la situació, Nayara, Lucas, la nòvia allà, una incomoditat.
Això sí que ha sortit, Lucas i nòvia morrejant-se per tot arreu. Arreu, eh? Un punt incòmode.
Clar, portant 3 mesos sense fer-ho,
sí.
No?
Estava amb els seus familiars tothom, vull dir que al final...
Ai, devia dir unes coses al Lucas. És que ara m'ho he imaginat, el cap així uruguaià. Com en plan, tengo ganes de foixar.
Tu t'estàs posant catxonda, ja, només imaginar.
No, m'està incomodant, eh?
També és veritat que es veia que els concursants anaven amb copes a la mà, però també s'ha dit que no es van veure tant, que al final estan molt més pels seus familiars.
Mira, jo no sé si van ser els concursants, els tècnics, els professors o qui va ser, però ahir... Abans de la roda de premsa, que dius, potser podíem haver tingut una mica més de vista amb aquest tema, a les afores del Parc Audiovisual de Terrassa hi havia tot d'ampolles buides de vidre, que semblava allò un bodellón de quan tens 16 anys i quedes al parc per fer-te un vodka lima.
Que no seguís a partir de les 3 la festa fora de les instal·lacions,
sí,
no? Una mica de...
O a l'hotel.
O a l'hotel, però jo crec que és més la part tècnica i l'equip, que era molt gran i immens. Són com 200 persones que deuen treballar per aquest programa, després doncs, ho volien celebrar. I una de les coses que més cringe a mi va fer de veure de la festa és que cantaven i ballaven les cançons que havien fet durant tota la trajectòria de té, i és com, sisplau.
Ai, no poden desconnectar, aquesta gent.
Doncs mira, jo ho vaig gaudir. A mi m'agrada veure la Violeta i la Dena cantant padam-padam.
Allà a la discoteca.
Em sembla que és divertit. A veure, estan celebrant que han acabat aquest format.
Un homenatge.
Poden cantar algunes cançons.
Bé, poca cosa més, ja us dic, va ser una festa molt curta, però ara ve l'important, perquè ara estan tots a Madrid, que fan tot això, que comencen a anar a diferents programes de ràdio, promocionar-se...
Els enyores, oi? Et preguntes què estan fent, oi?
Jo avui estava buscant, en plan, OT 2023, d'on estan ara mateix?
Te'ls imagines, en un autocar, tots cap a Madrid, escoltant les cançons d'OT?
No, el més important d'això serà que sortiran de festa de veritat, perquè a Madrid aniran els de tots els extriunfitos ja... a discoteques, amb VIP, només ells, sense familiars, sense nòvies.
I llavors, comença la història, no?
Amb els Javis?
Ah,
es faran drogadictes,
potser
pobres.
Coneixeran a gent,
i altres
a gent famosa de Madrid.
Triomfitos d'altres anys, que això sempre ha passat després que hi ha aquestes connexions amb gent d'edicions passades que, bueno,
de vegades els apadrinen, també. Home, i a més sempre hi ha aquells triomfitos que viuen només de ser triomfitos, de sortir de festa i penjar els stories, no? Vull dir, n'hi ha uns quarts del 2018 que fan això.
A les carpetes que
t'hi fas vermelles.
Exacte, les carpetes. Estic pensant en el Juanjo i el Martin.
Masses idiomes,
tu
mires masses idiomes. Bueno. Per altra banda, ahir es va fer la roda de premsa per valorar aquesta edició d'OT i es va anunciar que hi haurà una nova temporada.
Hace que hoy estemos muy contentos de poder anunciar que va haver una segunda temporada.
Una roda de premsa que es va fer al plató del programa. Tu, Laura, hi vas anar, vas cobrir durant tot el matí i també vas poder parlar amb alguns concursants. Vam sentir la Nayara en directe ahir i amb qui més vas poder parlar?
Clar, la resta dels finalistes també estaven per allà rondant, tots tocadets una mica de la nit de farra d'abans. Va ser el primer que vam preguntar en Lucas, en Juanjo i en Martín, i alerta a la seva reacció a aquesta pregunta.
Pues ha sido un poco...
Un poco que no hemos dormido casi.
Revuelta.
Un poco padre me tocó a mí.
¿Por qué? ¿Por qué? No, no está.
Lo dejo por ahí.
Sí, es que, pues claro, tres meses sin tocar nada.
Sí.
Lo cogimos con muchas ganas y sí. Pero vamos, que fue muy corta, yo tengo ganas de más.
Es verdad, fue corta. Ay, Dios mío.
Un riures tontos entre aquests tres.
Li vas parlar a mi, al Lucas.
Mira, Juliana, tenia jo una altra feina que parlar-li de tu. Et diré molt tocona, el Lucas, Ho vam comentar amb una companya de Rec 105 que també estava allà cobrint la roda de premsa, que, clar, ens vam fer una mica de foto amb ells. I saps allò que t'agafen per l'esquena com un
apretant
punt massa
molt,
fort?
Mm. Hòstia, serà que ell és així i que no ha follat realment amb la Nayara i senzillament és un tio de contacte físic?
Doncs un tio així, afectuós.
És gaire alt o no? Perquè no. La Juliana deia que el realitzador l'estava enfocant de manera que se'l veia chiquito, que diu ella. Llavors,
és més alt que tu.
És alt, baix.
Sí, home, és més alt que jo, que tampoc és gaire difícil, clar. Us diré.
I a 1,80 m, 1,70 m...
Sí, no és una torre, vull dir, no és un alt com un Sant Pau, no?
Com en Roger.
80, no us, deu arribar.
80 justos.
Sí.
Gràcies.
Anava a dir 79, perquè és el que és.
Ai, quina ràbia, Roger, aquest centímetre.
No, és a dir, descalço 79.
Escolta, no, no t'ho justificar que els homes sou igual de vàlids, fent 1,70 m.
Sí, però jo em sento més vàlid fent 1,80 m. Jo també t'ho dic, a mi m'agradaria fer...
Deconstrueix-te, sí.
Sí, bueno, ja estem. A veure, qui més hi havia?
No, seguim amb el Lucas, perquè ja que el teníem allà i que volem convidar-lo aquí a l'estudi, que un dia xerri amb nosaltres, li vaig preguntar on viu realment de Catalunya.
A Castelldefels... En Gavà estuve al principio cuando recién llegué y ahora estoy en Vallirana con moltes ganas de seguir parlando al català.
Vallirana,
l'estimo. Ell ho és tot per mi.
També. Ha nascut un ambaixador del Baix Llobregat, nois. Ens feia molta falta després de Rosalia.
No ha penjat ni un Instastory, el Lucas. I he estat molt pendent aquestes hores. Ni un, i sabeu per què, oi? Quina és la meva tesi?
Què? Està amb la nòvia aquí, sense mirar el mòbil, clar que
ocupat, sí. Ocupat xerrant amb la nòvia.
Gestionant. Tu li dius xerrant.
Mm. S'ha de xerrar.
Ah, tu creus que ho deixen? No, ho estan deixant en aquests moments?
Potser no, però la nòvia, després de tots els estímuls que ha rebut aquest concurs...
Que té algunes preguntes...
Algunes preguntes i converses n'hi hauran d'haver.
Jo deixant-ho no sé si entre conversa i conversa deuen fer altres coses.
Home, clar, follar-ho, bèstia.
Li ha ensenyat algun reel d'aquest programa, potser, no?
Home, no vindrà per culpa
nostra. A mi em va contactar, la nòvia del Lucas. Ja, vull dir que... Sí.
Li vaig demanar, però, quins són els seus secret spots preferits del Baix Llobregat.
Soy muy fan de Playafels. Muy, muy, muy fan de Playafels. Tanto para ir a tomar algo como para ir a pasear, para andar en bici, para ir a la playa. Sí, Playafels, soy fan de Playafels.
Si volem tenir una cita al Baix Llobregat, a Vallirana o a Gavà, a on ens recomanes que anem?
Ay, no lo sé. Yo creo que iría a Chalito. Vale. Chalito en Playafels.
Tanquillo.
És exactament el que esteu pensant. El Chalito, un xiringuito cutre de platja de Castelldefels on es poden menjar hamburgueses, plats combinats i sobretot milaneses, que és una cosa que funciona molt a Llatinoamèrica. M'encanta que no s'hagi intentat fer el xulo, allò dient un restaurant modern, estrella Michelin, un sushi... No.
O sigui, clàssics.
Autèntic a ell mateix.
Exacte. Una mica més inesperat va ser quan un company del podcast d'aquí de Catalunya Ràdio, del Ja m'entens, li va demanar quina cançó en català li agradaria cantar en un futur.
L'altra fase. Creo, sí.
¿Es del Joan Garrido?
Exactamente, sí. Desde que la escuché me encanta. Y bueno, como te digo, me encantaría seguir aprendiéndolo para poder, ahora que hemos aprendido todo esto, conectar aún más con la canción, que es fundamental.
Es aquesta cançó,
y
bueno,
hacerle honor.
Mira, posa-la. Que no trobo la mirada,
només penso en que em truquis una altra vegada. Això és... Ja veient, jo crec, el seu futur de triomfito oblidat, el Lucas, ha dit: espera't que vaig a reivindicar una mica la música d'un tal Joan Garrido de OT 2018, no sé si us en recordeu de la seva cara.
Molt amic de Miqui Núñez, durant l'edició.
Exacte, doncs bueno, el Joan va treure aquesta cançó i ara el Lucas diu que faria una cover. Per cert, que el Joan ha deixat aquella nòvia que tenia, que semblava que s'havien de casar, i està amb una actriu turca, almenys des de fa uns mesos.
Hosti, que bèstia, aquí m'ha sorprès, mira, Laura.
Home,
no m'ho veia venir, això.
El safreig que volem.
Escolta'm, vas poder parlar amb la Ruslana?
I amb en Martín, sí? I en Juanjo i en Martín, sí.
Ah, val, no anava a dir perquè no es podrem sentir tots, eh?
Ah, doncs qui volem?
Qui volem,
qui
triem?
Qui volem?
Fem una mica aquí d'assemblea. Jo voto Ruslana, o volem Pol?
Que digui la Laura el millor tal que té. Va, doncs comencem amb Juanjo i Martín, que jo crec que ja és d'interès públic, perquè, clar, jo els vaig dir que ara, a partir d'aquest moment, la premsa rosa els assetjarà, si estan preparats per aquest moment i com ho gestionaran.
Es que no, pues, no estamos gestionando un poco aquí en la rueda de prensa porque es como que lo estamos dando cuenta de que sí, valemos, es ella. Real, pero pues lo haremos con la naturalidad que hemos hecho hasta ahora.
Els encanta ser famosos. Bueno.
El que també li encanta molt és el Pol, eh? El vaig veure amb uns ullets brillants que no us ho podeu ni imaginar.
Això s'han apuntat també.
El Juanjo i el Martín van dir això quan els hi vam demanar com havien viscut.
Us ho penjarem a Instagram, perquè ara no hem d'anar a publicitat. Em sap greu. Anem a publicitat.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, safareig públic de qualitat. EAE Business School patrocina aquest espai.
Bueno, un espai que ha vingut a ser una discussió aquí interna, perquè, clar, ens han quedat aquí pendents.
Volem una hora més de programa.
La veu d'en Pol, de la Ruslana,
Hem de fer la postgala, també, pel Twitch, que vingui la Massi.
Els nostres gais and girls necessiten més contingut.
A part, tenim també en Miqui Núñez, que ens explicava que ho havia seguit, la Núria Casas també. Bé, en fi, tot això a Instagram.
Ai,
que per sort ara tenim les xarxes socials.
L'exclusiu, molt
i
bé.
I es pot veure tot des d'allà. Laura Grau, que vagi molt bé.
Fins demà.
Demà més. Juliana, fins demà.
Fins demà, si Déu vol.
Marc Andreu, records a casa.
Ai, que bé.
Marta, records a la Nina.
Apa, adéu.